Ràdio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Entre la tapeïda agenda d'activitats que aquests dies commemoren el Penedès al Dia Internacional de les Dones, una de les propostes destacades per la seva originalitat ha estat la instal·lació El Bosc de la Vida. Es feia dimecres i consistia en mostrar, amb fotografies artístiques, una vintena de dones d'Olèrdola i les seves referents. En acabar l'acte, el Raimon de Cara, de Canal 20, recollia les valoracions de fins a 9 dones vinculades amb el projecte, que us oferim tot seguit.
Recollim aquestes dones, en aquest cas una dona referent, ha estat escollida com a dona referent, la Núria Mallé, en aquest projecte del Bosc de la Vida, tot just quan s'ha celebrat aquest acte de presentació d'aquest projecte aquí aquest dimecres al local social Rosa Montaner. Núria Mallé, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, molt bé.
En tu t'han escollit com a referent?
Sí, una alumna, una gran alumna.
I per què? Quina explicació ha donat? Com ha motivat aquesta elecció com a referent?
Ve a classe de música des de que vaig començar l'escola de música i, mira, està estudiant ella ara.
Sí, i què ha suposat participar en el projecte per tu?
Un gran orgull, un reconeixement a la feina que fem cada dia, diu, però a nosaltres mateixes ens costa valorar-nos, no? Vas treballant, vas fent, sí, amb el teu projecte i com tu treballes i no et dones compte del que fas. I en tant, algun alumne que altre, totes, des de la primera a la més, a l'última dels alumnes i alumnes que he tingut, quan et reconeixen així o quan et valoren, doncs fa molta gràcia.
Ja, i suposo que també prendre consciència de que la teva activitat inspira i és referent perquè altres noies puguin també continuar aquest camí, en aquest cas en el camp de la música.
Sí. Totalment. Ara mateix té exàmens, està al Conservatori de Liceu. Vam fer les proves d'accés i està allà estudiant ara.
I participar en el projecte ha suposat una sessió fotogràfica i explicar això, aquest intercanvi, no?
Sí. Molt boniques les fotos.
Ens expliques com són les fotos?
Jo surto en una escala que representa el piano, la Eli està tocant i quan estem juntes estem sentades, una a cada teclat, una a cada banda.
Doncs, Núria Mallé, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ja conversem amb una d'aquestes dones d'Olèrdola que ha triat una de les persones referent que forma part d'aquest Bosc de la Vida, la Maria José Dalmau. Què tal? Molt bona nit.
Què tal? Bona nit. Com esteu?
Tot just quan ha finalitzat aquest projecte. Què t'ha semblat participar-hi?
M'ha encantat. Sí? Una gran sorpresa, la veritat, ha quedat maquíssim. El fil conductor ha estat molt, molt bé. Molt bé. Estava impressionada.
Quina és la dona referent que has triat?
Jo he agafat l'àvia del meu home.
L'àvia del...
Meu home, sí.
Per què?
O sigui, perquè, a veure, nosaltres estem a Finca Viladellós,
sí?
No? I l'hereva de Finca Viladellós va ser la Margarita Maristany i va estar lluitant per el tema de la història, el tema de la cultura, pel tema de la finca, la vinya, per tot. És que va no començar el negoci, però sí va començar en valor tot el tema del territori. Nosaltres és el que estem fent amb el meu marit, en Marcelo Desvalls, no? O sigui, posant en valor el territori, la cultura, la història, i sobretot nosaltres fem vins, vull dir, i fer un bon vi.
I hem de dir que, a més, hi ha més vinculació amb el projecte, perquè la persona encarregada, la referent, no només per a algunes de les persones que hem pogut estar aquí, sinó en el món del periodisme, ha estat la Rosa Maria Calaf, que coneix la seva família, no? Bueno, que hi ha un vincle personal.
No, sí, ha sigut molt fort. O sigui, a veure, jo quan vaig veure la invitació, vaig veure el seu nom.
Sí.
I vaig dir, ostres, no pot ser. O sigui, els seus pares eren molt amics dels meus avis. I aleshores, el meu pare era molt amic de la infància d'ella. I per això, o sigui, quan l'he vist, li he comentat, l'ha fet moltíssima il·lusió. I, bueno, i ara hem agafat els telèfons i ens tornem a veure. No, al final tot té un perquè, no?, a la vida.
Sí, i l'exposició que li ha semblat? No només el conjunt de les fotografies...
Tinc que dir que a mi, o sigui, m'ha sorprès molt, perquè, esclar, t'explicaven què anava a passar, però no acabaves, no?, de dir, a veure què veuré, no?, o sigui... I la veritat, m'ha encantat el que era el mix, o sigui, de la fantasia amb el mateix temps, amb la persona al mateix temps, o sigui, com reflexa una mica el que cadascú, no?, pensa o vol o li agrada o ha volgut transmetre, no? No ha sigut, no és una simple fotografia, diu molt més que una...
En el seu cas, imatge, en el seu cas, la fotografia diu territori, no?
No, en el meu cas, o sigui, diu territori, diu arrels, que això és molt important, llegat, que és molt, molt important per nosaltres. Jo al final tinc la foto de l'àvia del meu home, tinc la foto amb una ampolla de vi de Finca Viladellops i també amb mi, que seria com la, no, la tercera generació, no, com a dona.
Doncs moltes gràcies, Maria José, per atendre'ns, enhorabona per l'experiència i que vagi molt bé.
A vosaltres.
I ara parlem amb una persona, una dona que ha triat a la seva referent. Parlem a les dues, la dona que ha triat la referent i a la seva referent. Parlem amb la Sara. Sara Pena, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Que has triat una referent propera, no?
Molt propera, he triat a ma mare.
La tenim aquí nosaltres, què tal?
Hola, bona tarda.
El teu nom?
Bueno, bona nit ja.
Bona nit ja.
Roser.
Per què has triat a ta mare com a referent?
Mira, l'he triada perquè la mare i jo compartim el mateix ofici, totes dues són mestres.
Mestre, sí, sí.
I aleshores, doncs, la mare, durant molts anys, m'ha fet una mica doncs, de model de què és ser una bona mestra i què és lluitar molt, molt per l'escola pública i creure's molt que l'escola pública ha de ser un referent i ha de ser l'escola de tothom. I això ho he après directament d'ella.
Caram, està plena de satisfacció.
No sé què dir.
No ha estat una sorpresa que tries com a referent, o sigui...
Mira, sí, no. Respecte a la professió, no, perquè realment ella venia amb mi en totes les manifestacions, era petita, i a vegades ella es posava darrere una pancarta i li deia, bueno, llegeix-te el que posa, que potser no estàs d'acord. I llavors, vull dir que ella, amb això sí, suposo que sí. Respecte a altres coses, doncs, sí, també m'ha agradat molt.
I què us ha semblat participar en aquesta experiència i el resultat? Com ho heu vist?
Mira, l'experiència va ser divertidíssima i molt tendra, perquè les dues persones que estan al capdavant és que són dues dones meravelloses, ens van fer sentir tan bé, tan a gust, i clar, nosaltres anàvem allà en plan, bueno, una foto que hem de fer, i va ser tot tan fàcil, ens van fer riure molt, ens van sentir molt a gust, i teníem la curiositat, no, de saber com quedaria la foto, perquè clar, elles tenien la seva idea al cap, i tu estaves allà i tampoc sabies molt bé com quedaria, i teníem moltes ganes de veure com quedaria, i la veritat és que ens ha agradat molt la posada en escena, com ha dit la Rosa Maria Calaf, una cosa molt original. Personalment, tant de bo que sigui durable, no, la instal·lació, perquè la gent pugui visitar-la, perquè més enllà de dir, ai, mira, que aquesta persona la conec, no? La veritat és que la qualitat de les fotografies és molt elevada i són molt maques, i la posada en escena és molt original, és molt bonica.
És una manera artística, original, sí. També propera, i per tant entenem que també eficaç de transmetre el missatge del 8M, del 8 de març.
Sí, realment sí, és això. El bosc de dones, doncs clar, és un bosc, entre molts arbres fan un bosc, i moltes dones unides doncs, ho podem tirar endavant.
En xarxa, feu xarxa.
Ja veurem. Fent xarxa, exacte.
Moltes gràcies per atendre'ns, felicitats per la participació en el projecte i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Ara conversem amb una altra de les dones que ha participat en aquest projecte, el Bosc de la Vida, Fina Ramontós, què tal? Ha participat de manera molt activa i ha escollit la seva referent.
Sí, 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 una iniciativa que penso molt bonica. Al principi, quan ens ho van proposar, no sabíem ben bé què era, però veient el resultat, doncs, contenta. La referent que vaig escollir, doncs, com no, la meva mare, perquè això, referent, bueno, clar, des de petits, com tots, és la nostra mare, però sí que després, no, al llarg de la vida veus que per mi ha sigut important, però crec que també per altra gent.
I què li sembla la commemoració que té lloc a Olèrdola, en aquest cas més enllà d'un sopar o de la conferència, amb aquesta intervenció artística que es visualitza en la contribució de les dones del municipi?
L'exposició jo crec que és fantàstica, les fotos estan molt bé i l'acte també molt bé. L'únic que, ja ho he expressat a l'organització també, sí, que llàstima que no tingui continuïtat, que no es pugui tornar a veure l'exposició i que es pugui gaudir de, doncs, no, fer-la itinerant o més dies, o dissabte mateix el dia de la xerrada, que crec que hi ha una feina molt bonica, molt important, i de visibilitzar, no, doncs, el Dia de la Dona i el Feminisme, doncs per què no fer-ho més extensiu.
Moltes gràcies per atendre's i enhorabona per la participació.
Gràcies a tu.
I conversem amb una altra de les dones protagonistes d'aquesta experiència col·lectiva de commemoració del 8M a Olèrdola, en aquest Bosc de la Vida, la Isabel Ullate, què tal? Molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Quan ha finalitzat aquest acte de presentació, una de les dones que ha participat triant a una persona referent, a una dona referent.
Exacte, sí.
Aquí.
A la Mercè García. la conegudíssima exmestra de l'Escola Circell i directora de l'Escola Circell de Moja, i contentíssima d'haver pogut tenir l'ocasió, l'oportunitat de demostrar-li la meva admiració i, en tot cas, d'assenyalar-la com a dona referent d'Olèrdola.
Per què l'has triada?
Perquè, tot i no haver coincidit especialment en el temps...
Anava a comentar-ho, perquè és un cas estrany, perquè segurament sí que es pot donar el cas de que un alumne tria com a referent un mestre o una mestra, però en el teu cas tu no la vas tenir com a mestra.
No vaig estudiar a Moja, en aquest cas, per tant no la vaig tenir com a mestra, però sí que vaig tenir la fortuna de coincidir amb ella per mitjà del Casal d'Estiu d'Olèrdola, quan jo vaig ser directora del Casal d'Estiu d'Olèrdola. La Mercè portava l'Enric i l'Helena, els seus fills, i aquí va ser on va néixer aquesta, pel que després he sabut, admiració mútua de l'una per l'altra, que consistia en això, en demostrar un suport incondicional. Jo, per meva, sense un motiu aparent, jo vaig notar que ella em feia suport amb tota mena d'iniciatives en les que participava, més endavant amb tantes altres que he pogut vincular-me en el municipi. Sempre estava allà ella, al costat, amb el seu exemple, amb la seva... demostrant admiració, demostrant suport, sobretot, i venint d'una persona, per mi, tan admirable, diguem que el benefici era doble.
I entenc que el treball artístic es tracta en trobar quina fotografia pot recollir aquest vincle. Quina ha estat la fotografia?
El mèrit aquí és de la Pilar i de la Núria, concretament de la fotografia artística de la Núria com a creativa, de la Pilar, perdó, com a creativa, i ella va decidir utilitzar els llibres que jo he escrit, un primer sobre Olèrdola i l'altre sobre la història centenària d'una empresa, que també d'autobusos que havien passat per Olèrdola, i com que la Mercè, evidentment, com a educadora, com a mestra, també té un vincle molt íntim i especial amb els llibres, jo crec que van agafar aquest lligam, i si poder, quan es pot veure la fotografia, em sembla que ens fa de vincle el llibre, la lectura, però també l'ensenyament.
Una molt bona manera de commemorar el 8M.
Sí, perfecte. L'oportunitat de reconèixer-nos com a referents, les dones, l'oportunitat d'expressar l'admiració i, en tot cas, el recolzament que, per un motiu o un altre, hem tingut. I, de fet, a mi m'ha sorprès molt perquè quan m'ho van demanar, com a part de la iniciativa, busca, pensa, li digues alguna dona referent, la sorpresa va ser meva quan vaig descobrir que en tenia moltes dones referents, evidentment, d'arreu del món i també de tota mena de sectors, però també a Olèrdola, difuntes, no difuntes, i vaig estar molt, molt contenta d'en aquest cas poder destacar la Mercè.
Moltes gràcies per explicar-ho, Isabel, i que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies, com sempre. A reveure.
La dona encarregada de fer aquesta presentació del Bosc de la Vida ha estat la Rosa Maria Calà, periodista de Llegenda, i podem conversar amb ella quan ha finalitzat aquest acte. Rosa Maria, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, encantada d'estar aquí.
Ha subratllat l'originalitat d'aquesta commemoració, de com se celebra el 8M a Olèrdola amb aquestes fotografies de dones que han escollit les seves referents. Vostè també hi apareix.
Sí, sí, és clar, perquè em van preguntar. Bueno, crec que realment té un valor extraordinari, de manera la forma de presentar-ho i la forma de fer-ho, perquè han treballat moltíssim, i aleshores em van preguntar quins eren els meus referents, no? Perquè el que es tractava era una mica de reforçar la idea de la importància dels referents, i sobretot dels referents femenins, per les noies joves, no? Llavors jo vaig dir que les meves eren les grans viatgeres del segle XIX, i per tant, doncs, em van disfressar de Nelly Bly, que va ser la primera, la que va donar la volta al món en 70 dies, i després va escriure una sèrie de llibres i tal. I per tant, recomano molt, o sigui, que es vegi aquesta exposició, perquè és estupenda.
I si ens hem de quedar, evidentment, són molt profitosos els missatges que ha desplegat en la seva intervenció, segurament conèixer la realitat per revertir-la, per no resignar-se, no?
Sí, sí, hem de saber què passa, i és a dir, el que passa és que hi ha clarament una inversió extraordinària en desinformació. En el cas del gènere i del feminisme, doncs, hi ha contra el feminisme, com si el feminisme anés contra els homes, que és mentida, que el que realment vol el feminisme simplement és el defensar el dret a la igualtat i una societat que compta amb tots els membres, o sigui, tots i totes, sempre funcionarà molt millor, lògicament, que si només compta menys de la meitat, no? I és a dir, i desmuntar tot aquestes mentides, i aleshores això cal saber-ho, o sigui, saber que hem de lluitar contra això i que s'està, ja dic, fent una gran pressió perquè el model social canviï, no? I els drets de les persones, ja dic, tots, i el de la igualtat, per descomptat, doncs vagin enrere, no? I això, o sigui, ho tenim que defensar cadascú i cadascuna cada dia i en cada acte de la nostra vida quotidiana, no?
Què li ha semblat l'acte?
M'ha agradat moltíssim perquè, a més, clar, hi ha molta gent i ha estat molt, ja dic, molt ben presentat i sobretot ha estat reposat, és a dir, permet reflexionar junts, analitzar, i això és molt important, és a dir, que ens assentem a pensar de tant en tant, no? I que, doncs, parlem amb gent que no sigui del nostre entorn ni de la nostra feina, perquè aleshores tothom té coses a portar i això ens fa millors persones, per descomptat, i sobretot millors ciutadans, no?
Josep Maria Cala, moltes gràcies per atendre'ns, un plaer, i que vagi molt bé, molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Al voltant d'aquesta original i artística commemoració a l'Èrdola del 8 de març, conversem també amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olèrdola, just quan ha finalitzat aquest acte de presentació del Bosc de la Vida. Fina Mascaró, què tal? Molt bona nit.
Hola, molt bona nit.
I enhorabona, perquè tot són felicitacions, no?
Sí, la veritat és que parlis amb qui parlis, et diu que l'acte ha agradat molt, ha sigut molt emotiu, molt reivindicatiu, i amb una posada en escena molt diferent. Ho deia la mateixa Rosa Maria Calaf, però també totes i cadascuna de les persones que han vingut en aquest acte, que per cert han estat moltes, tothom ha dit el mateix. Per tant, contentes i contents com a Ajuntament.
El concepte 20 dones d'Olèrdola, que han escollit les seves dones referents en una exposició fotogràfica, que també en el que és la tarima del teatre del local social es podia fer aquest tomb al voltant d'aquest bosc, que són aquesta xarxa de dones que vostè també explicava al principi de la seva intervenció. Ens comentaven també algunes de les partides participants. Llàstima que això només es pugui veure un dia. Aquest és el plantejament inicial o hi haurà continuïtat?
A veure, aquest era el plantejament inicial perquè això té un muntatge i una posada en escena important. Però és evident que també, doncs, arrel de les peticions i de les persones que no han pogut venir, doncs ens plantegem fer alguna altra exposició amb algun altre nucli o amb els altres nuclis. Ho hem d'acabar de veure, eh? Penseu que això són unes teles que tenen molta cura tant per penjar-les com per guardar-les, però ha agradat molt i penso, doncs, que ara hem d'estudiar ben bé l'enclavament on ho puguem posar, com ho muntem, com ho posem, perquè clar, no poden estar apilades, vull dir, han de tenir una distància entre elles i també, doncs, han de donar aquesta sensació de que un, doncs, va caminant pel bosc. Aquí, a més, teníem una altra cosa important, que era tot el tema de la il·luminació, i també de fons recreàvem, doncs, aquest pilar dels ocells, i clar, tot això és molt difícil de tornar a recrear tal qual. Però és evident que per la petició que hi ha hagut, perdó, i a més, doncs, perquè tothom deia, no és possible que aquestes fotos, aquesta roba quedi aquí i no es pugui veure més, no? Per tant, anunciarem què en farem.
Sí que ens agradaria, pel contingut, dues idees a subratllar: la metàfora dit potent, que significa el bosc de la vida, per explicar el concepte i de quina manera es vol reivindicar Olèrdola, el 8M, de manera positiva i no des de l'enuig, no?
Sí, jo penso que es pot reivindicar, però no des de la pena. Tampoc és una qüestió de dir, és que estem sempre alegres, no, però podem fer-ho en positiu. Podem reivindicar, demanant i posant en valor les coses positives de les dones. Perquè de patir, també patim, però patim homes, patim dones. Però aquí la qüestió és anar a reivindicar el paper de la dona, aquestes referents, la igualtat, però des d'un punt de vista positiu. I això ho vam fer amb el llibret de l'any passat de Dones d'Olèrdola i ho hem fet aquest any amb el projecte El Bosc de la Vida.
El que apuntàvem com a metàfora molt potent, El Bosc de la Vida teixit a partir d'aquests, doncs, vincles de les dones.
Sí, i a més explicava en la intervenció quan he tingut, no? Explicava que això és un bosc, que és un arbre que arrela, que aquestes arrels, doncs, es van enllaçant unes a les altres i que un arbre no creix sol, no? Per tant, un bosc està format de diferents arbres i en aquest cas, doncs, en l'escenari hi ha totes aquestes fotografies i també doncs van acompanyades d'aquest simulacre d'arbres. Per tant, tot això és un teixit, és una cosa col·lectiva.
Moltes gràcies per atendre'ns. Fina Mascaró, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olèrdola. Enhorabona per la feina i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I perquè ens situï una mica què és el que s'ha fet en aquest bosc de la vida, com s'ha anat plantant aquest bosc, conversem amb una de les creadores d'aquesta experiència, la Núria Farràs. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
I enhorabona perquè ha agradat molt.
Moltíssimes gràcies. Sí, sí, ens ha emocionat. La gent ha vingut molt, molt emocionada també. I la veritat és que ha sigut una experiència fantàstica.
La Pilar Diago s'ha encarregat de les fotografies esplèndides i el text ha estat obra teva, no?
Correcte. En aquest cas hi ha hagut molt poc text. Eren unes frases que significaven la relació que tenien la persona amb qui havíem comptat i la seva referent, la dona amb qui havíem comptat i la seva referent, i aquest text unificava una miqueta quina era la idea de les fotografies. Uh-huh. En realitat han sigut tres fotografies, dues que formen l'exposició del Bosc de la Vida, que són les individuals i que van una en relació a l'altra, i després tenim una tercera fotografia en què hi ha les dues participants juntes formant aquesta unió de referent i persona que ha triat una referent.
Les de grans dimensions, que són pròpiament el bosc, no?
Correcte, correcte, sí, 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 unes fotos espectaculars de la imaginació de la Pili, però a més, amb una participació molt activa de les persones que han participat en aquestes fotografies persones protagonistes, perquè han sigut elles les que ens han donat la idea de quina era la relació entre elles. Uh-huh. I elles s'han prestat a jugar a aquest joc de crear una imatge, crear un imaginari.
Ens ho descrius? Estem parlant de fotografies impreses?
Sí, són 20 fotografies impreses en tela. És una espècie de llençol que està penjat d'una canya, diguéssim, d'un tronc, i tu veus una fotografia de la parella, veus una fotografia per un cantó i l'altra fotografia per l'altre. Per tant, t'has d'anar movent per entremig de totes les fotografies com si estiguessis passejant en un bosc i vas veient les parelles de fotos per davant, per darrere, pots donar-t'hi la volta, vas veient les noves fotografies i al final de tot tens un dels arbres més importants, que és l'arbre que està il·luminat, que és l'arbre que simbolitza el bosc de la vida. Mm-hmm. Cadascuna de les experiències de relació entre la persona participant i la seva referent formen aquesta xarxa que és el bosc de la vida.
Realment s'ha cuidat tots els detalls, la il·luminació, el so fins i tot, no?
Correcte.
Els ocellets, escoltàvem.
Sí, 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 la idea és que tu tinguessis una sensació que estaves a dintre d'un bosc passejant, fins i tot hi havia olor d'un encens amb olor de fusta, perquè tinguessis també, molt lleu, però perquè tinguessis també aquesta sensació d'estar passejant per entre un bosc.
I que la Núria també és veïna d'Olèrdola.
També.
I que ha escollit la seva referent.
La meva referent ha sigut la Rosa Maria Calaf, que és la periodista que ens ha acompanyat i que hem fet la xerrada amb ella.
I per què l'ha escollit?
Mira, jo sóc comunicadora audiovisual, vaig estudiar això, em dedico al món de les lletres, al món editorial, però jo vaig treballar a televisió durant un temps també, i realment és una de les persones que tu, bueno, que en el meu cas jo, he vist al llarg dels meus anys més joves, diguem, quan jo treballava a la televisió, jo treballava a TV3, ella treballava a Televisió Espanyola, però era una d'aquelles persones que deies, ostres, és la meva referent perquè és una persona que fa, és una dona que fa coses que no fa ningú més. Va a llocs on no va ningú més. Se situa en situacions, es posa en situacions que no hi és ningú més. I per mi això és una obertura de mires que diu, puc fer qualsevol cosa. Ella ho pot fer, jo també puc fer qualsevol cosa.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns, Núria Farràs, i enhorabona per la feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ara us deixem amb el flash informatiu, el segon d'aquest matí, i ens retrobem amb Nius Bertran parlant d'ansietat per separació.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els Mossos d'Esquadra detenen un home al Baix Penedès i recuperen una bicicleta sostreta valorada en 4.000 euros. Agents de la Policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la Comissaria del Vendrell van detenir el passat dilluns a Llorenç del Penedès un home de 31 anys com a presumpte autor d'un delicte de furt. Els agents, que durant la tarda efectuaven tasques de prevenció de delictes en servei no uniformat, van tenir coneixement que dos homes havien quedat en trobar-se a Llorenç del Penedès per tancar una transacció de compra-venda. En concret, la d'una bicicleta de muntanya anunciada en una aplicació comercial per un import de 1.275 euros. Poc abans de la trobada, la banda compradora va alertar els Mossos que podria tractar-se de la mateixa bicicleta que li van sostraure el 27 de febrer al municipi de la Múnia, a l'Alt Penedès. Finalment, un dels agents és qui pels vols de 8:45 de la nit va acudir a la cita al carrer Escoles de Llorenç fent-se passar pel comprador. L'interessat en comprar-la es va acreditar seguidament com a policia i juntament amb els seus companys van poder verificar la titularitat de la bicicleta. Valorada en 4.000 euros, la bici duia integrat un dispositiu de geolocalització de 300 euros més i es corresponia amb la sostreta. El lladre va oferir-la fins i tot a diversos grups ciclistes de la comarca. Finalment, el venedor va quedar investigat per un delicte de furt i el propietari va recuperar la seva bicicleta. Convocatòria a Sant Martí Sarroca per fer un dictat de rècord. El municipi de Sant Martí Sarroca organitzarà el proper 19 d'abril un esdeveniment massiu consistent en fer un dictat col·lectiu per aconseguir un rècord de participació. El dictat no es corregirà. L'important és poder formar part d'aquest esdeveniment. El rècord a nivell estatal el té Barcelona amb 120 participants, mentre que el rècord mundial el va aconseguir París amb 1.397 participants. L'acte estarà presentat pels periodistes Joan Puquí, del Mundo Deportivo, i Mònica Hernández, de RAC1. El dictat, dividit en tres franges d'edat, estarà recitat per a escriptors professionals. Per participar-hi cal inscriure's a través de la web d'Entràpolis o a través de l'apartat Inscripcions i reserves de l'aplicació de Sant Martí Sarroca. Els primers 500 inscrits tindran assegurat un kit de regal amb una bossa, una gorra, una tassa, un paper i un bolígraf. La inscripció és individual, però a nivell local es donarà un premi a l'entitat o grup que aporti més participants, mentre que també es donarà un premi al municipi de fora de Sant Martí amb més inscrits. En ambdós casos s'ha d'indicar durant la inscripció. L'edat mínima per participar és de 8 anys. L'acte se celebrarà al sostre de la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca a les 11 del matí durant la Fira d'Entitats. Mireia Camacho exposa Plec a Plec a la Sala dels Trinitaris de Vilafranca. Amb el títol Plec a Plec, 12 anys de creació per viure, Camacho presenta una exposició retrospectiva dels seus darrers 12 anys de creació. Durant 12 anys, Mireia Camacho ha anat plegant paper, com qui plega records, silencis, ferides i llums. Les seves mans han anat donant forma a allò que no tenia paraules fins a construir un llenguatge visual propi, íntim i curatiu. Un llenguatge fet de mandales, ventalls, farcells i vestits, però també de gestos rituals com tallar-se els cabells, improvisar danses i respirar en el mar amb el cos vestit de plecs. L'obra neix d'un epicentre emocional molt profund, la mort de la mare, marcada per una depressió silenciosa i un sistema incapaç d'acollir la complexitat del dolor mental. I el cicle Gaudí porta a Gelida el thriller històric Frontera. El cicle de cinema Gaudí projectarà divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida la pel·lícula Frontera, dirigida per Judit Colell. Ambientada als Pirineus catalans durant la postguerra, el film explica la història de Manel Grau i la seva dona Mercè, que ajuden refugiats jueus a travessar la frontera de manera clandestina, posant en risc les seves vides per salvar-ne d'altres. Es tracta d'un relat sobre coratge, solidaritat i responsabilitat col·lectiva inspirat en fets reals. L'entrada té un cost de 4,5 euros, amb descomptes si tens el carnet jove, formes part de la Federació d'Ateneus de Catalunya o del Club Vanguardia 2x1.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La nostra experta en peluts és l'educadora canina Neus Bertran, que trobareu a Intercanis i que ens acompanya un cop al mes per ajudar-nos, per donar-nos pautes i aconsellar-nos. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia. Què tal?
Avui parlarem d'ansietat per separació. Intentarem establir una frontera clara entre aquesta sintomatologia i el pur avorriment, que també hi deu ser.
Sí, es pot confondre.
És una patologia amb la que et trobes sovint, et consulten sovint per aquesta qüestió, Neus, o és residual?
És bastant freqüent. La veritat és que hi ha molts casos d'ansietat per separació. I es dona en totes les edats. Tenim l'avantatge que si hem adoptat un cadell, potser és més fàcil evitar-ho. Però si adoptem gossos ja amb una certa edat, un passat i unes circumstàncies viscudes, pot ser que aquest gos tingui una ansietat per separació greu. Depèn del cas, no? Però pot passar. Vull dir que potser en edats més avançades, que no té per què ser un gos molt adult, molt gran ja, no? Diguéssim, pot ser un gos d'un any. Pot ser més freqüent que en un gos bebè, recent aterrissat a casa, no? I que de seguida pot aprendre a que s'ha de quedar sol. I
que hi ha unes hores que estarà sol.
Sí. I en un gosset de 3 mesos, per exemple, sí que pot tenir ansietat per separació al principi, no? Els primers dies que plora, bueno, podem parlar després dels símptomes, no? Però segurament és molt més fàcil amb aquestes edats entendre que allò és la vida és així, encara que sigui antinatural per ells quedar-se sols, no? Que en un gos que ja porti més temps, com deia, doncs amb unes altres circumstàncies i de sobte aterrissa en un lloc on es queda sol.
Clar, perquè pel de 3 mesos forma part del seu aprenentatge, no? Les
Exacte.
Coses són així.
Sí,
tal potser qual. No m'agraden,
sí,
però
sí.
És el que hi ha.
És així. El gos veu que allò passa cada dia, no li agrada, però és el que hi ha. Llavors, jo he vist en molts casos de gossos que estan a casa des de que són ben cadellets que no tenen aquest problema, perquè ja es van acostumant al seu dia i ja està, feina feta.
I et faig la pregunta del milió d'entrada, ja que sovint ajudes i tractes aquest problema. Té solució? S'arregla?
Té solució.
Millor,
sí,
almenys?
Sí, té solució. S'ha de fer un entrenament. S'han de treballar moltes coses a nivell emocional, perquè el gos ho passa molt malament, però el tutor ja, ni t'ho explico, ho passen fatal. A mi són aquests casos em generen una miqueta de no angoixa, però no m'agraden.
Són intensos, no?
Sí, perquè veig que ho passen molt malament les persones que estan tenint aquest problema, no? I jo, clar, jo des de fora penso, si fem les coses bé, tot millorarà. El que passa que són processos llargs, normalment. Però, clar, a nivell emocional de la persona, jo a vegades no puc accedir, no? Amb el patiment de la persona em costa més accedir a vegades. Perquè sí, jo et puc donar uns consells, però jo, el propietari, quan tanca la porta i se'n va...
Es queda sol amb els teus consells.
Exacte, sí, sí. I, a més, com són coses que són lentes, doncs aquesta angoixa que té el tutor costa de que tot es normalitzi, no? I tot vegin que al final tot té una solució. I aquesta pròpia angoixa fa que el problema a vegades sigui duri més, també.
Allarga...
És complicat.
El tractament.
Sí.
Doncs va, anem directe a barraca. Quina seria la sintomatologia que ens podria fer pensar que hi ha una ansietat per separació? Què fa l'animal?
Sí. Doncs, com ho diu el problema, no? O com està catalogat aquest trastorn, no és una malaltia, no? Però aquest problema de conducta, el gos té ansietat, no? Llavors, té ansietat quan tu marxes. Què fa el gos quan ell ja intueix que tu estàs a punt de marxar? Per exemple, a punt o 20 minuts abans pot començar amb l'ansietat, eh?
Perquè veu els preparatius o, sí, o alguna sí, cosa sí, dins sí. seu li diu que passarà?
Sí, pels preparatius, sí, sí, sí. Perquè com cada dia...
Per la teva rutina, no?
Exacte.
Diària.
Cada dia, doncs, potser primer traiem el gos a passejar, després tornem a casa i ell ja sap que hem de marxar. Llavors, des de que sortim al carrer, potser ja comença a estar més nerviós, no? Perquè sap que després s'ha de quedar sol. Però uns símptomes clars que podem veure és, per exemple, gossos que sempre et segueixen per casa. No té per què ser un gos que sempre et segueix per casa tenir aquest problema, eh? Però normalment els que ho tenen tenen aquesta conducta de controlar-te tota l'estona a veure on estàs.
Però poc abans de marxar o tot el dia?
Bueno, això pot passar en general sempre, però sobretot més accentuat en aquest moment que parlàvem ara, no? De, que ja intueix
els
que
preliminars
pots
de la marxa.
Sí, 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 exacte. Aquí ja és com més encara darrere teu, no? Jo, hi ha gent que m'explica que haig de tancar la porta i haig d'estar empenyent el gos perquè no es pot separar, no? Llavors, això podria ser un símptoma. Gossos que contínuament ens van al darrere per casa i tal. Aquí, si vols, podem anar intercalant la pauta, no? En aquest cas, què podríem fer? Ja treballar la separació estant nosaltres a casa. Per exemple, ens n'anem al lavabo. No cal que el gos vingui allà a mirar a veure què fem.
Vull dir, ho fan, això?
Sí.
Com les criatures
I
petites.
Tant, i tant, sí. El deixem a fora, tanquem la porta, podem utilitzar una frase, paraula, que podem dir també després quan marxem al carrer, no? Perquè ell sàpiga que quan diem això, tanquem una porta, però de seguida tornem, no passa res, no? Llavors ho podem aplicar en certs moments i situacions de casa, en el dia a dia. O anem a fer una infusió a la tarda, no? A la cuina. Tanquem la porta també i que ell es quedi fora. D'aquesta manera, treballem la separació amb petites dosis i anem reduint aquesta ansietat, aquest pic d'ansietat que té el gos quan ens perd de vista i tanquem una porta. Vale?
Veig que la porta és clau, eh?
La porta és com el... Sí, sí, és com el... Uf, ara... ja per aquí ha marxat i ja no el torno a veure, no sé què els hi deu passar pel cap, no? Però bueno, la gent que té gossos amb aquests problemes segurament han hagut de fer reparacions a les portes perquè, a més, un altre dels símptomes seria rascar la porta, rascar la paret, conductes destructives, val? O sigui...
Envers el mobiliari, eh? Entenc.
Sí. El gos, per exemple, si rasca la porta, està clar que el que vol fer és un forat per sortir i anar-te a buscar.
I seguir-te.
Sí, sí. Les altres conductes destructives, rascar la paret, trencar coses de casa, els sofàs, els coixins, el que sigui, no? Això pot ser per la pròpia ansietat o pot ser per avorriment. Aquí és on hem de veure què passa, no? Aquí hem de fer una anàlisi...
La frontera deu ser fina.
Sí, hem de fer una anàlisi de què té el meu gos, que em trenca coses, no? S'avorreix o pot ser per ansietat per separació? Pot ser de les dues coses. El que passa que l'ansietat per separació, com hi ha altres símptomes, potser ens ajuda a determinar més que no, és avorriment. Aquest gos s'avorreix, perquè si després estic a casa, ell va a la seva
cas,
i
no?
Passa... No que passi de mi, però
no
s'està hores
constantment
allà a una habitació al sol sense fer-me cas.
Pot
no?
ser autònom.
Sí. L'avorriment, clar, això es pot treballar... És un símptoma que aquell gos segurament li falta estimulació. Pot ser sobretot amb gossos o que tenen nivells alts d'estrès, pot ser a qualsevol edat, o que és jove. I si és jove, cadell jove, doncs potser necessita més activitat física i o mental, no?
L'hem de cansar més.
Sí, però no només anar a córrer amb ell o tirar-li la pilota 200 vegades, sinó cansament mental, que és el que realment cansa.
Les olors, mental. No?, que sempre reivindiques l'olfacte.
Olors, o fer jocs d'endevinar, no?
Amaga el menjar.
Sí. Bueno, això seria, sí, utilitzar més l'olfacte i, per exemple, jocs d'endevinar seria anar premiant el gos quan fa una conducta que a nosaltres ens agrada. Per això s'utilitza el clicker, és, bueno, és una... o no, o potser pots no utilitzar-lo, no? Un exemple seria, deixem una caixa de cartró al mig de l'habitació, no? I, per exemple, quan el gos la mira, li diem, molt bé, i li donem un premi. Ho repetim unes quantes vegades. Quan volem que faci un pas més, l'objectiu, per exemple, seria que el gos toqués la capsa aquesta amb el morro, no? O amb la pota, no? Llavors, quan deixem de premiar que miri només la caixa, el gos pensarà, començarà a pensar, per això dic joc d'endevinar, no? Què faig ara? Ara no em dona premis? Què haig de fer? Doncs potser s'aproparà i tocarà d'alguna manera la caixa, no? Tornem a dir molt bé, tornem a premiar. I bueno, és com anar construint una conducta, però ell la va descobrint. I aquest joc els cansa molt també mentalment.
A nivell de cervell.
Molt,
I
molt.
I això també és interessant.
És molt xulo, a més, fer practicar aquest joc. És moldejat lliure, se li diu. És molt guai. Això ho podem un dia també parlar del clicker, sí, i com utilitzar-ho.
I tant.
Perquè per treballar a nivell mental als gossos va superbé. El que passa que és més... Has d'intervenir més tu.
I has, no?, de ser.
I has de tenir més temps. I el que deies abans de rastrejar premis i tal, va molt bé per gossos que tenen uns nivells d'estrès alts. No cal tenir un jardí, pots fer-ho a casa, escampar o amagar premis per casa i el gos que busqui. I això és una petita ajuda, però s'ha de veure molt bé un gos que tingui conductes molt destructives perquè s'avorreix. Necessita...
Per què, no? Què hi ha darrere?
Sí. Potser també li hem de deixar més joguines perquè s'entretingui. Quan arribem a casa les recollim, perquè si no... Sempre estan allà i també s'avorreix, no?, de veure-les allà sempre. Però les conductes destructives seria un símptoma també de l'ansietat per separació.
Alguna altra sintomatologia destacada, sí, d'ansietat?
De l'ansietat n'hi ha bastantes, de símptomes.
I sempre se'n donen uns quants?
No sempre.
No.
Hi ha gossos que només els hi dona per babejar, per exemple. Estan babejant, ah, sí?, de l'estrès, perquè, sí, sí, tu no hi ets, babegen, sí.
Després trobes el rastre per tot,
sí,
arreu.
Sí, sí, sí. Babejar, bueno, també pot anar acompanyat de rascar porta. I... Bueno, és que, clar, jo ara dic uns quants símptomes poden estar junts o aïllats o tots. Si són tots, és
una bomba.
Sí. Un altre, per exemple, seria vocalitzacions, lladrar, plorar. Hi ha gossos que es poden passar 8 hores lladrant. Llavors, això és molt angoixant per la persona, pel gos...
Pels veïns.
I pels veïns. I això encara genera més estrès
a tothom,
al conjunt. Sí, sobretot en aquell tutor que sap que quan marxa ja ha tingut queixes, ha tingut, en alguns casos, amenaces i tot, no? O que ha vingut la policia... I aquests casos són bastant complicats perquè és molt difícil reduir el que deia abans, no? Reduir aquesta angoixa que té aquesta persona, perquè, clar, és que tot tindrà un procés. Hi ha vegades que jo no puc perquè no sóc atòloga, sóc educadora, però hi ha molts casos que els tracten atòlegs i llavors els hi donen algun ansiolític en casos greus, perquè el gos estigui... No que es quedi el gos dormit, però que es quedi... Que baixin aquells nivells d'estrès, no? I pot ajudar també a l'aprenentatge després, no? Jo hi ha casos que els he derivat. Els he derivat
a un atòleg.
Perquè... Sí, 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 perquè seguint pautes
i
tal...
N'hi ha al Penedès.
Sí, i tant. Són veterinaris...
Especialitzats.
En conducta, exacte. Llavors, ells, el que no podem fer els educadors, ells poden medicar. Però, a veure, jo abans era una mica reàcia, no?, el tema de la medicació en gossos. Perquè és una cosa que no és natural, però és que tampoc és natural que es quedi sol en una casa tancat. Llavors, aquests desajustos químics que hi ha perquè estan passant coses no naturals, potser els hem d'ajustar d'alguna manera químicament. És així de trist, però
I
és així.
I després igualment entrarà l'educador caní a treballar, perquè hi ha una feina a fer, no, igualment?
Sí, sí. L'etòleg normalment pot donar medicació i a més et dona unes pautes que et donaria un educador, eh? El que passa que és això, que gossos amb uns nivells molt, molt alts d'estrès tampoc aprenen bé.
No
poden aprendre. Amb tanta adrenalina, amb tanta química negativa dins del seu cos, no aprenen. Llavors, és tot... Si es fa, per exemple, una reducció d'estrès molt exhaustiva, molt ben feta, molt de treball d'olfacte, no? Mil coses, pots arribar a un resultat d'una reducció d'estrès més ràpida, que potser no necessitaràs un ansiolític. El tema és el temps que té moltes vegades la gent per treballar-ho, que no el té.
Sempre és escàs.
Sempre és escàs, no? Sí.
I és un procés llarg, no?, que requereix... És llarg.
Quan més t'hi posis, més fàcil serà, no? Però hi ha persones que, clar, han de treballar les seves 8 hores, sí o sí, seguides, i no tenen a ningú que els hi pugui venir a treure el gos o a vigilar-lo. I aquell gos, clar, és complicat.
Tu recomanes, per exemple, una ajuda també seria... treure aquest gos, que algun professional el tregui durant una estona i trenqui tota aquesta jornada ajudaria. Que està sol.
Sí, ajudaria, perquè de fet una de les...
O que algun familiar passi, li faci...
Perfecte, li faci
quatre
companyia.
Quatre carícies, una mica de companyia...
Sí, tot això són ajudes que poden anar molt bé. Perquè l'ansietat per separació, com es treballa al principi? Doncs donant espais d'estar sol... a petites dosis.
Aquella
com deia...
porta del bany que tanques.
Sí, això, sí, sí. No? Llavors, simplement és, per exemple, fer l'entrenament amb el gos de dir-li, ara vinc, per exemple, no? Tanques la porta, tornes a obrir, abans de que ell es posi nerviós, val? Tornes a obrir, hola, ja estic aquí, tal. I
que
fas...
no ha tingut ni temps.
No ha tingut ni temps quasi a reaccionar. Llavors, potser primer són uns segons, però si ell pot gestionar aquests segons i aprèn que tanques la porta, obres, no passa res, no ha passat res, ho he gestionat. Cada vegada pots anar allargant aquests segons. O sigui, el procés pot ser molt lent.
En funció de com respon l'animal, no?
Sí.
Pots avançar més o menys.
També, clar. I depèn del temps que faci que té aquest problema, no? De símptomes els principals que...
Serien més, els que hem els recollit.
Sí, jo penso que són els com més... que es repeteixen més. Potser n'hi ha més, però aquests serien els que més es repeteixen.
Aquesta ansietat pot començar amb un animal que no en tenia i que estava adaptat a casa.
Sí.
I de cop comences a observar aquests símptomes...
Sí que pot passar. Pot passar dues coses. Que n'hagi tingut, que s'hagi recuperat amb la teràpia i tal, i que tingui una regressió perquè té un pic d'estrès, jo això m'ho he trobat diverses vegades, o pot sorgir de sobte perquè sempre està molt relacionat amb l'estrès, amb l'augment d'estrès. Canvis familiars, canvis de casa, separacions, un dia el gos està a casa... i de sobte hi ha una tormenta i tempesta i el gos s'espanta molt i a partir de llavors li fa por quedar-se sol. Sí que pot passar, sí. Però acostuma a passar bastant en gossos, per exemple, adoptats d'allà una certa edat, amb 4 mesos potser encara ho salvem, no? 4 o 5 mesos encara ho salvem. Però un gos adoptat amb un any... que sempre ha estat acompanyat perquè ha estat amb altres gossos o que ve de caçadors, per exemple, que tenen un grup de gossos, no? I sempre s'ha criat amb altres gossos. O un gos que sempre ha tingut un abandonament però sempre havia estat acompanyat. Aquests gossos són els que tenen molts punts de tenir una ansietat per separació d'entrada una
de manual,
mica
no?
complicada per resoldre de manera ràpida. O sigui, perquè amb un gos d'un any, com li expliques ara que s'ha de quedar sol, no? Llavors aquí sí que estaria bé ajudes externes, no sé, la situació de cadascú, no? És, no sé, però sí, perquè el gos no estigui tantes hores...
Trencar totes aquestes
sí,
hores,
tantes
no?
hores sol.
Amb alguna visita, amb alguna sortida...
Sí, perquè quantes més hores passen, el gos més ansiós es posa... Hi ha més trucs i pautes, eh? Per...
Doncs guardem-los.
Ho podem parlar un altre
dia. Per un
dia.
Segon capítol,
sí,
et sembla?
Exacte.
I tornem?
Sí, sí, és llarg, això.
Vinga, Neus Bertran, moltes gràcies. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
De Crips farem una mirada fosca, una dark look, i arribem pràcticament a les notícies. Abans una mica de publicitat. Ens retrobem a les 11:06 amb l'Institut d'Estudis Penedesencs.
Penedès en xarxa.